5 minuts i arribarem al punt de 2:15 del matí. Avui us expliquem que existeix un vincle molt especial entre un equip de futbol d'aquesta ciutat, és el Sant Cugat Sport, o conegut també altrament com a Sanku, i la Fundació Vicente Ferrer. Jaume García, directiu de l'àrea social del Sant Cugat Sport, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
I Julián Marín, entrenador, coordinador de Futbol 11 i coordinador del campus del Sant Cugat a l'Índia per segon any consecutiu. Molt bon dia, també.
Bon dia i gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres per ser aquesta hora amb nosaltres. Parlem d'un projecte, quan parlem d'aquesta relació, Sanku, Fundació Vicente Ferrer, projecte de cooperació, amb un compromís social molt clar pel que fa a l'esport, a l'educació i als nens i nenes de l'Índia, en aquest cas.
Sí, de fet, podríem dir doncs, que el primer objectiu que té la Fundació en impulsar l'esport i en reclamar-nos a nosaltres que els ajudem a impulsar el nostre esport, el futbol, doncs és la integració social, és el trencar doncs, aquestes castes tan marcades que hi ha a l'Índia, intentar trencar-les perquè gràcies a l'esport els diferents nens de totes les castes juguen plegats i doncs, trenquem aquestes fronteres, per dir-ho així.
Treballeu en Antapur, una ciutat i un districte de l'Índia, de fet amb una de les taxes de pobresa més altes, parlaríem de l'Índia i fins i tot del planeta. De fet, la localització és aquesta, entenc, per la ubicació també de la Fundació Vicente Ferrer en el seu dia amb el religiós.
Exacte, si més no de tot el planeta, probablement sí de tot Àsia. És per això que Vicente Ferrer va començar a treballar en aquesta zona, una de les més pobres del planeta. Quan va arribar ell era allò pràcticament un autèntic desert, no? I avui dia, 30 anys després, et passeixes per allà i veus la gent et parla de la gran diferència que hi ha hagut des de que va entrar el Vicente i el que és a dia d'avui en Antapur.
Això, Jaume, Julián, us ho han explicat ells? Ho expliquen? Tenen ganes d'explicar-ho quan sou allà? O és una informació que ja porteu des d'aquí? Val a dir que avui excusem la presència de l'Ansi Dodem, que havíem anunciat que seríem nosaltres, portaveu de la Fundació Vicente Ferrer a casa nostra i estat espanyol i primer apadrinat del missioner i religiós. Excusem la presència, aquest matí ens ha comentat que estava indisposat, per tant no pot ser avui amb nosaltres. Comentava això, allà tenen ganes d'explicar-ho, la feina que s'ha fet i la zona en la qual esteu donant un cop de mà.
Sí, la veritat que tenen ganes d'explicar-ho i de fet no és necessari que t'ho expliquin perquè ho vius, és a dir, quan veus la gent tan agraïda amb tot el que fa la Fundació, tan agraïda amb la gent que anem allà de part de la Fundació i després doncs, fins i tot allà el Vicente és tractat com un dels molts déus que tenen, perquè Jaume, trobem fotos allà, escultures, és a dir, a tot arreu, a totes les subseus on anem a practicar el futbol, doncs tenen una foto seva o...
Exacte, i la cerimònia del coco i tot això que ens fan amb moltes subseus a nosaltres quan arribem, que és com una mena d'obsequi, d'un agraïment a la nostra presència, també se la fan a una foto del Vicente.
Aquesta seria la cerimònia del coco o què seria la cerimònia del coco?
La cerimònia del coco,
allà sí. Heu viscut moltes cerimònies, sí. Molts moments, que hi ha un moment també especial amb la bandera, bé, hi ha molts moments que a més ara comentarem que queden també gravats a través d'un videoblog i d'una bona feina que s'ha fet a les xarxes del club.
Sí, la cerimònia del coco en si consisteix és una mena d'agraïment i de respecte cap a les nostres persones, en aquest cas, no? que anem allà a fer tota aquesta feina. No? I quan anem a moltes de les subseus que visitem, doncs en fan aquest tipus de cerimònia. S'entra una cadira individualment a cadascun, et posen una mena de mocador per sobre, et pinten el tercer ull, no? Que és aquesta marca vermella que porten els indis aquí.
Entre cella i cella,
exacte. Mm-hmm. I després de tot això obren un coco, saps? I ho fan com una mena de cerimònia, un de ritual d'aquest tipus.
I relacionant això amb el que dèiem de doncs, el venerar el Vicente Ferrer, uh-huh. Doncs igual que ens ho fan a nosaltres, posen una foto o un marc allà del Vicente
ben gran
exacte, també fan.
I també sobre una cadira molts cops com si estigués allà amb nosaltres i li fan, és a dir, és una senyal d'estar molt agraït amb ell i d'estar molt agraït amb tot el que encara fa la Fundació.
És a dir, heu passat unes quantes cerimònies del coco, potser, sí, en aquests sí, 15 dies que heu estat.
Exacte,
si no m'equivoco, vau marxar el 22 de juliol, tornada el 5 d'agost.
Correcte.
I éreu 13 els viatgers que heu anat a fer aquesta expedició.
En efecte. Sí, sí.
13 persones del club. i anàvem, com dèieu, per segon any consecutiu, és a dir, que teníeu ja les dades de l'any passat i portava una planificació més exhaustiva dels objectius que es volien marcar, perquè
sí, en aquest
sentit... molt bé anar a deixar que els nens practiquin futbol, que n'aprenguin, vaja, que el perfeccionin, ara ens diràs tu, Julián, si és això o no, però aquí al darrere hi ha uns objectius que són els que veritablement potser podríem dir que importen.
Sí, realment podríem dir que el nostre vincle amb la Fundació es mou arrel de tres objectius. Un primer objectiu, el que parlàvem abans, que és la integració que aporta doncs, el futbol allà. Un altre que seria la formació dels entrenadors, i en aquest sentit aquest any doncs, hem millorat molt en el sentit de que ja havíem recorregut una mica del camí, ja els havíem ensenyat cap a on havíem d'anar i aquest any doncs, hem aconseguit continuar aquesta formació sabent doncs, quines possibilitats teníem, quin nivell tenien ells i bé, doncs, això hem estat molt més efectius que no pas l'any passat, que va ser una mica introductori. I després doncs, el tercer objectiu, que seria ja doncs, la conseqüència d'això, que és formar aquests nens en el nostre esport.
150 nens i nenes d'entrada...
De
l'ASA, de l'Anantapur Sports Academy, però us heu mogut també per altres regions i això pot arribar a ser una xifra d'uns 500, dieu, nens i nenes que han tocat la pilota aquests
dies. Els números oficials són 500. Extraoficialment han estat molts més, perquè cada subseu que anàvem, que ens avisàvem, que preguntàvem sempre per veure si el número d'entrenadors que portàvem era el correcte i tal, no? Doncs, i ens deien, us trobareu amb 100 nanos.
És a dir, que no era el correcte, el nombre d'entrenadors per jugadors.
Arribava un moment que no ho
era. Es veia desbordat.
Sí, és a dir, el que ens trobàvem allà, com dius, hi ha la ASA, l'Anantapur Sports Academy, on tenim aquests 150 nens, doncs que estan residint aquells 15 dies a l'acadèmia i després anem a les subseus que abans comentàvem que són altres centres també vinculats d'alguna forma a l'ASA on fem també futbol amb uns altres nens d'altres ciutats o altres pobles. Bé, doncs a l'arribar allà normalment preguntem quants nens tindrem per nosaltres planificar-nos l'entrenament. Doncs si
exacte.
Tenim molts nens farem uns jocs o farem uns altres.
Normalment
doncs, a llocs ens deien 50 i ens trobàvem 100 i on ens havíem d'agafar la cadira és quan ens deien que hi havia 100 nens.
Perquè, exacte, perquè mai allò... sabies quants nens et podries trobar allà. Perquè podries començar l'entrenament amb aquests 100
aquí,
nens
Navarra.
Que veies, però després s'anaven apuntant més gent i més gent i més gent i... Bueno, jo d'aquí et giraves, jo tenia un grup en un dels pobles que vam anar, tenia un grup de 45 nenes i va ser girar-me i tornar-me a girar i de cop i volta havien aparegut com 20 persones més, 20 noies més per allà jugant, vestides de carrer i tal, que també s'apuntaven als entrenaments. Evidentment, la porta està oberta a tothom allà, quan més serem, més riurem i, escolta, més gent arribem, no? Però clar, o sigui, els números oficials, el que et deia, són 500, però extraoficialment ja et dic jo que van ser molts
més. Quan parlaves, Julián, de la millora dels entrenadors, són els entrenadors de l'ASA, de l'Anantapur Sports Academy, els que vosaltres també d'alguna forma, per tant, heu pogut instruir, a banda dels nens i nenes?
La idea és que, de la mateixa manera que nosaltres tenim 150 nens allà residint, també hi ha el director i entrenador de l'ASA, que és el Bàscar, i a més dels altres subseus que venen uns 20 nens de cada poble, per dir-ho així. La intenció és que no vingui el millor jugant a futbol, sinó que vinguin un grapat de nens d'allà, perquè d'aquesta manera, si els agrada el futbol, després plegats podran
muntar
un equip i continuar jugant. No? Doncs així també el que es fa és portar doncs, a un tècnic d'aquests pobles a que vingui a residir aquells 15 dies a l'acadèmia i aprendre de nosaltres. Hi ha alguns monitors, dos o tres monitors que van repetir en relació a l'any passat, perquè s'han engrescat molt en el futbol i perquè de fet estan exercint com a tècnics, i després hi ha d'altres que eren nous allà.
Com s'estructuren allà les lligues, si és que hi ha lligues dins d'aquests equips de l'ASA i la formació dels equips, com ara comentaves?
Doncs allà, de fet, no hi ha una lliga, diguem, oficial.
No ens l'hem d'imaginar, com aquí.
No.
No,
de moment no és així, tot i que una de les nostres intencions, parlant allà amb el Bàscar i fins i tot amb el Moncho, el fill de Vicente Ferrer, que es dedica molt a l'esport i per això s'està impulsant tant no només el futbol, sinó també el bàsquet, el tennis, d'altres esports, doncs bé, una de les intencions que tenim és ajudar-los a crear doncs, una lliga, podríem dir una lliga sub-17 i una lliga sub-14.
De fet, fins al dia d'avui pràcticament només juguen petits tornejos de la zona, de la regió, però el que sí que et diré, puc avançar, és que bueno, per a l'any 2017 serà el Mundial de Futbol Sub-17 i precisament es fa a l'Índia. Llavors, el que estan fent des de les institucions és que generar una lliga nacional, o sigui, tota la Índia, els diferents estats de la Índia, no? Perquè una lliga sub-15, a més, perquè puguin formar un equip competitiu per arribar a l'any 2007, no? I pugui competir realment en aquest Mundial.
És a dir, clar, poder competir al Mundial de casa.
Exacte.
És evident que per ell seria...
Exacte.
I una, el sumum.
Exacte. I un dels objectius d'avui dia de l'equip de l'Academy és poder entrar, primer, poder entrar en aquesta lliga nacional, no? I després poder aportar el màxim nombre de jugadors a la selecció nacional.
I abans de res, tot això no hem de patir per la continuïtat del projecte del Sanko a l'Índia, tot i que em sembla que avui veniu a l'estudi amb una bona notícia, que és que un dels vostres es queda allà o tornarà d'allà per passar-hi un any sencer.
En efecte, el que és la continuïtat del Campus Índia, des del Sant Cugat Esport, precisament durant aquests dies estem valorant a veure si podem continuar econòmicament amb el tema. Esperem que sí, tindrem notícies d'aquí a pocs dies. Jo espero que per la presentació dels equips, que aprofito per dir que és el dia 3 d'octubre, doncs ja ho tindrem decidit. I sí, és totalment cert. Hi ha un dels entrenadors del nostre club, que és en Miquel Lladó, que ha estat amb nosaltres aquest any a l'Índia durant aquest estiu, doncs que ha decidit doncs quedar-se tot un any allà, a la Índia, i serà l'entrenador de l'equip de l'Academy, i a més serà el coordinador de diferents subseus de tota la zona. O sigui, la seva tasca avui dia és importantíssima, perquè serà més un vincle d'unió amb el Sant Cugat des d'aquí, que era un dels problemes que teníem fins ara, no? Perquè amb el Bàscar...
És el coordinador de l'ASA.
Exacte. Però clar, tenim el problema de l'idioma. Saps que ell el telugu el domina, nosaltres no. Nosaltres li podem passar els entrenaments en anglès, però tampoc s'acaba d'entendre tot una mica. Ara ho serà tot molt més senzill. No, amb el Miquel Lladó allà, com a coordinador de tot aquest tema i d'entrenador del primer equip de l'Academy, serà molt més senzill per part nostra poder continuïtat amb aquest projecte.
Doncs una gran notícia que el Miquel Lladó faci aquest pas i pugui fer de pont entre l'Índia i Sant Cugat al llarg de tot un any, i tant de bo econòmicament, ara ho hem de dir també, es pugui continuar amb el projecte, com ara ens anunciava el directiu de l'àrea social del Sant Cugat Esport, Jaume Garcia. Econòmicament, hi ha un suport al darrere de l'Ajuntament en aquests moments de Sant Cugat.
En efecte, podem estar superagraïts.
I hi ha hagut una campanya de micromecenatge.
Sí, sí. De fet,
que ha superat, per cert, la xifra que es demanava. Es buscaven 4.000 euros
sí,
i se n'han aconseguit 4.040.
Sí, en efecte.
Sempre posem xifres, però que no equivalen després, segurament si parléssim amb el tresorer del Sant Cugat Esport, el que s'ha invertit en el campus.
En efecte, hem d'estar, com et deia, molt agraïts a la col·laboració que ha tingut amb el nostre club l'Ajuntament de Sant Cugat, també després a patrocinadors individuals i empreses, com en aquest cas ha sigut AD Marina, que és una empresa de recanvis d'automoció que ens ha ajudat econòmicament i amb samarretes per als nanos d'allà de la Índia. I a part d'això també hem d'agrair-li molt a totes les famílies que han aportat diners amb el micromecenatge, saps que... De 10 euros en 10 euros hem pogut arribar a aconseguir aquesta xifra de la que parlaves.
Com va ser? Tornem ara al viatge, la rebuda. Imagino que us esperaven amb moltes ganes després de l'experiència del primer any, i a més vosaltres aquest any us vau trobar en un camp de gespa natural. Una diferència important a la de l'any passat, que era un camp de terra, que aquí no sé si en queden masses encara ja. Almenys en segons quines categories, Julián ens ho dirà, ja no en queden pràcticament.
Sí, la veritat que aquí som uns afortunats en aquest sentit, però allà, tot i que l'any passat el camp era de terra, la veritat que està molt ben cuidat i bé, doncs encara es podia jugar bé al futbol, però aquest any hem fet un salt qualitatiu molt gran en això, perquè vulguis que no, per molt cuidat que estigui un camp de terra, doncs és complicat el control perquè la pilota bota, i ens hem trobat... doncs una autèntica catifa, sobretot els primers dies. Després 150 nens en doble sessió, matí i tarda, allà, doncs al final hem malmès una mica la gespa que espero que ja s'estigui recuperant.
A més, imagino que el problema que teníeu l'any passat, i aquest també us haurà afectat, és el vent. En tots els vídeos que es penjaven a la xarxa per part de la community manager del club, bé, el so ambient era de vent i en alguns fins i tot l'àudio era difícil d'escoltar.
En efecte, sí.
Una zona amb molt vent.
És una zona amb molt de vent a Nantapur. De fet, era un dels problemes que teníem l'any passat amb el camp de terra, que s'arribaven a crear autèntics núvols de pols que feien girar-te d'esquenes i tancar els ulls perquè era realment impossible.
En aquest sentit podríem explicar una anècdota del primer any. Estava allà entrenant i explicant-li una cosa als nens i de cop veig que tots els nens es giren i em donen l'esquena i es tapen els ulls. I dic, què he dit tan malament perquè aquests nens s'estiguin girant ara? I en seguida, quan jo em vaig girar endarrere, vaig veure perquè giraven, perquè és que se t'estaven...
Venia tota la pols.
Tota la pols, un
núvol. I l'únic que encara no estava cobert i que no se n'havia donat era Julián Marín, l'entrenador del Sant Cu i coordinador d'aquest campus. Cada dia us llevau a les 6 del matí. Això em sembla que era una dinàmica inamovible, no? Inalterable.
Un xic abans, perquè a les 6 i quart ja estàvem ja tots preparats allà on recollien els cotxes per portar-nos cap als camps de l'acadèmia. Per tant, xic abans ja estaven tots en peu, sí.
De fet, allà a l'Índia és quan més aviat entrenem. És a dir, aquí a Espanya és impensable, no? A Catalunya. I allà, doncs, a l'Índia, 6:45 estàvem entrenant, perquè els nens, després d'això, van a l'escola. Uh-huh. I doncs, després de l'escola tornem a...
Amb els entrenaments.
Correcte.
És a dir, que és com gairebé una pretemporada.
Sí, però és algú...
Entrenaments de matí i de tarda.
És a dir, aquests entrenaments...
És una pretemporada més per nosaltres, que no estem acostumats a fer aquesta doble sessió d'entrenament, que per ells. Ells la fan habitualment. O sigui, els equips de l'Academy la fan habitualment. Entrenen pel
matí... Tenen entrenament de matí, ben d'hora, com dèiem, 6:45, i després de l'escola hi tornen.
Sí, d'aquells 150 nens que parlaven, que estan residint allà aquells 15 dies, doncs hi ha uns 30-40 nens, que són els de l'Academy, que aquests tenen aquest horari durant tot l'any. De fet, tenen l'escola adaptada, també, doncs, podríem dir com si fos la Masia del Barça, adaptats als estudis i adaptats als horaris per poder entrenar.
Un centre d'alt rendiment. Es podria parlar d'altra manera.
Sí, exacte. Jo he fet el símil, de fet... Quan has comentat, Jaume, que per ells és l'habitual fer un bon entrenament al matí i tornar-hi a la tarda, perquè això aquí passa, com bé dèiem, per exemple, en espais com el CAR, amb esports amb el cap com la natació, on així sabem és. Que doncs, les nadadores ben d'hora al matí sí, es llancen ja a la piscina, després fan el seu dia i a la tarda tornen a entrenar. Haurà estat una experiència per tots 13, imagino que d'aquelles que es recorden tota la vida... I sobretot pels qui havien anat de nous en aquesta expedició, no sé quants n'hi havia, que el primer any no havien
sis
viatjat
persones.
Fins l'Índia. 6 persones, doncs gairebé estem parlant de la meitat.
De la meitat.
De fet, Julián Marín té de fotografia de portada al Twitter una imatge a l'Índia amb una pilota als peus. Jo m'atreviria a dir que davant d'un centenar de nois, de joves, se'n veu algun fins i tot més gran, això sí, tots ells meravellats, perquè els seus ulls així ens ho indiquen, i és una escena on Julián Marín estàs ensenyant, no sé si ets tu mateix, fins i tot,
sí.
Tocs amb la pilota.
Sí, sí, la veritat que...
Malabarismes.
Sí, la veritat que allà els nens els hi encanta que els hi facis tocs i els hi ensenyis diferents trucs, perquè, clar, estem parlant d'un país on el futbol no és un esport tradicional com aquí, i aleshores el seu nivell en aquests trucos, per dir-ho així, no és tan elevat com el que tenim nosaltres, i a la que els hi fan alguna cosa d'aquestes els hi encanta i volen aprendre i estan allà volcats.
Sí, però recordo alguns trucs que els hi va ensenyar el Julián i altres entrenadors l'any passat, alguns dels nanos de l'Academy, que aquest any quan hem arribat allà ens deien Jaume, Julián,
vine ràpid,
come here, no? I
que
feien allà abans
i
tenia unes ganes de fer-t'ho i es veu que segur havien practicat fins que els hi havien sortit aquestes coses.
I de fet pel Julián haurà estat també un viatge especial, perquè a banda d'anar a ensenyar futbol per segon any consecutiu i a coordinar el campus, hi ha un nen, el Pauen, que és apadrinat teu, Julián.
Correcte, sí, bé, de la mateixa manera que el Jaume té la
Tulasi.
Jaume, tu tens una nena apadrinada.
Una nena, sí. Portera. Sí, sí. Una portera.
Aquests dies, el retrobament, imagino que...
Molt especial.
Amb un cert neguit, no?, d'entrada.
Sí, la veritat que... bé, jo al videobloc ho explicava, que el primer dia a l'arribar allà doncs, estava neguitós per aquella il·lusió de que has creuat mig món per poder estar amb ells i per poder fer esport amb ells, però a més tenia aquest afegit que era doncs, retrobar-me amb el Pauan després d'un any on he tingut correspondència amb ell per carta, però clar, tenia aquesta il·lusió d'arribar, i a més he tingut la sort de que hem pogut conèixer la seva família, els seus pares i el seu germà, està a casa seva, i la veritat que doncs, una motivació per continuar doncs, aportant aquesta petita quantitat mensual i ajudar no només a la seva família, sinó a tota la fundació.
Doncs mira, la intervenció del Julián Marín al videoblog no la tenim, però sí que tenim la de la Cristina Guixeres, la community manager del Sant Cugat Esport. Imaginem que aquests nois i noies voldrien ser per sempre joves i poder rebre aquesta formació del Sant Cugat Esport, perquè la veritat és que és una tasca que imagino, i vosaltres que ho veieu quan sou allà, amb el somriure ja paga.
De fet, doncs, és una cançó que heu posat molt encertada, perquè un dels objectius també del futbol en aquella zona és poder allargar la infància d'aquells nanos, que se'ls hi acaba molt ràpidament. Cadascú a les seves famílies tenen unes determinades necessitats amb les que els seus fills s'han de posar a treballar molt ràpidament, ja siguin al camp o fer altres tipus de feines, i el futbol en si els hi permet allargar aquesta infància, encara que sigui amb la il·lusió de poder arribar a ser un dia un Messi, no?
I vosaltres, no, així és, sense tanta infància, el fet de viatjar també, conèixer Anna Ferrer i Moncho Ferrer, imagino que pels nous, pels qui l'any passat no hi havien estat, també haurà estat una molt, molt grata experiència.
Sí, la veritat que doncs és un afegit, no? Si hi ha aquest tipus de viatges que la gent que hem tingut la sort de fer, doncs sempre diem, o a mi em passava abans de fer-lo, no? Que la gent et deia, això et canvia la vida, i perquè canvies la perspectiva de veure les coses, i tu intentes creure, però fins que no estàs allà, doncs no, la veritat que no ho vius tan real com la gent et diu, no? I després el fet de conèixer doncs, a Anna Ferrer doncs és un valor afegit a la vida, no? Perquè veus que és una persona que tot el que ho explica amb molta intensitat, que té molta, molta raó en tot el que diu i veu, és capaç de marcar unes pautes de com ha d'anar evolucionant encara la fundació, és capaç de doncs, veure el camí a seguir per seguir aportant coses a aquesta gent de la Índia, de l'Andapur.
Suposo que el dia a dia us obligava a marcar un calendari, però heu tingut temps també i força estones de contacte amb Anna Ferrer i Moncho Ferrer?
Sí, aquest any a més hem tingut l'honor, perquè realment és tot un honor, de poder estar-nos tot un dia, el dia lliure que tenim durant les dues setmanes. De fet, sempre intentem agafar un dia lliure entremig, en aquest cas va ser un diumenge, doncs per fer una miqueta, per tallar una mica amb la dinàmica de tots els dies de tant futbol, perquè es necessita, realment es necessita. Doncs aquell dia vam tenir la gran sort de poder estar amb el Moncho Ferrer durant tot el dia, que ens va fer de guia, ens va fer d'acompanyant, ens va fer de xòfer, no, en una excursió que ell tenia moltes ganes d'ensenyar-nos de tota la zona del voltant, que és realment preciosa i molt poc turística. realment va ser un autèntic plaer, un honor estar amb ell.
Dèiem abans que a les xarxes hi trobareu molta informació, un vídeo de fet enregistrat per cadascun de vosaltres, dels 13 expedicionaris que heu viatjat a l'Índia per segon any consecutiu, alguns de vosaltres. La feina ha estat molt bona fins ara, però és que no s'ha acabat, comentàveu ara a micròfon tancat, perquè a partir d'ara arriba el resum escrit del que ha estat l'experiència.
Sí, ara a través de la nostra community manager doncs intentarem ordenar aquest diari que tenim en videoblog, doncs ordenar-lo i escriure-lo per tornar doncs a reviure allò i a partir d'una data, crec que és després de la presentació, doncs començareu a rebre diàriament, a reviure aquells 15 dies a l'Antapur.
Recordem la presentació, ja que hi som, del Sanku, 3 d'octubre, més de 500 jugadors, aquí sí que més controlats, i aquell dia potser doncs, també aprofitant, com ja es va fer de fet l'any passat, per recordar que hi ha hagut aquest campus a l'Índia. Tots dos, Jaume García, directiu de l'àrea social, i Julián Marín, coordinador del campus a l'Índia, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa en aquest segon dia de la temporada. Molta sort, tant de bo el projecte pugui continuar l'any vinent, i molta sort també amb la temporada futbolística, que malgrat no haver començat, em sembla, Julián Marín, el primer equip, massa bé amb una derrota ajustada, però derrota, haurà de remuntar.
Bé, la veritat, que quan fas pretemporades tambores, després fa por el debut, i bé, va ser un partit doncs, complicat, perquè Canvi d'Alet també és un gran equip, però estic convençut, després del que hem vist la pretemporada i coneixent com entrena l'equip de Camilo Esperanza, estic convençut que remuntarem i farem una bona temporada.
Julián, Jaume, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, Sergi. Un plaer estar amb vosaltres.